tot costa.
Estripada de Frenkie de Jong contra una part de l'entorn. El neerlandès es reivindica en un moment complicat. Està lesionat i podria arribar Rodri al seu lloc. Amb de Jong tot ha estat arrencada de cavall i parada de burro.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de divendres, dia 14 d'agost del 26. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Que Frenkie de Jong, ja ho has dit, està molest i ha volgut defensar-se d'algunes notícies que, segons diu, són falses. Diu que s'han explicat mentides sobre la seva lesió i també sobre la seva relació amb l'entrenador. Tot plegat, sempre, segons de Jong, li ha fet molt mal, diu, a la seva imatge.
A tot això, ara, quan passa un minut de les 7, encara no és oficial el traspàs de Ferran Torres al PSG.
I no sembla que hagi de ser avui, tot i el principi d'acord entre els francesos i el Barça, que ja és un fet, l'acord està xifrat en uns 50 milions, s'espera tota la paperassa perquè es pugui fer ja oficial. I encara en clau blaugrana, Rodri ha tornat avui a entrenar amb el Manchester City després que no s'ha arribat a un acord per traspassar-lo al Barça.
I a Madrid, Kylian Mbappé avala l'arribada del nou tècnic.
El francès ho ha explicat als mitjans oficials del club, està content de tornar a entrenar amb l'equip després de la lesió que el va tenir aturat al final de la temporada passada i parla meravelles de Mourinho. Diu que és un tècnic guanyador i que té un full de ruta clar.
El Girona farà oficial un fitxatge.
De fet, ja l'ha fet. L'acaba de fer ara mateix el d'Unai Hernández, migcampista badaloní que arriba de l'Al Ittihad de la Lliga d'Aràbia. És el quart fitxatge dels gironins després de Morante, Ethan i Kishur. Caldrà veure si el poden inscriure per la primera jornada.
Tot això a les portes de l'inici de la primera divisió que comença demà.
Recordem, el partit de l'Espanyol serà el diumenge en aquesta primera jornada, rebrà el Llevant, però és que avui ja comença la segona divisió. Ho fa amb un Real Societat B Castelló. A partir de 8:45 en aquesta primera jornada, el Girona rebrà el Leganés el diumenge i el Sabadell debutarà dilluns al camp de l'Sporting.
A l'Europeu de Natació de París, opció difícil de medalla catalana aquest vespre.
Serà a la final del 4% mixt, on nedaran dos catalans en principi, a l'equip espanyol, Luca Huck segur, i la possibilitat d'Ainhoa Campabadal, això sí, des del carril 8è amb el pitjor temps dels 8 participants. Abans, quan faltin 5 minuts per a 8:45, Isaac Fernández buscarà l'accés a la final dels 200 Papallona, disputarà la primera semifinal.
I el d'atletisme, a l'Europeu d'Atletisme aquesta tarda, pendents de l'heptatló.
I de Maria Vicente, que continua la seva participació. Quan passin 5 minuts a 8:45, tindrà la prova de llançament de disc. Quan faltin 5 minuts per les 10, sempre hores catalanes, correrà els 200 metres de moment, la de l'Hospitalet Setena.
I en ciclisme ja tenim el primer català confirmat a la Vuelta.
I és que l'equip Ken Farm ha donat el seu 8 per la prova amb el ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, Marc Brustenga. També s'espera que en els pròxims dies es faci oficial la participació de Pau Miquel d'Oberain i de David de la Cruz del Pinarello.
I Xevi, què preguntem avui als nostres oients?
Avui pregunta oberta. Demà comença la Lliga. Quin paper faran Barça i Espanyol? Avui busquem la resposta oberta.
Tot això des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Laura Brugués, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Senyor Santi Jiménez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Una mica de divan.
Vinga, va.
Ara, si em dieu que no...
Doncs no.
Som-hi, va.
Home, no. I tant. Si em dieu que no, us obligo igualment. Per tant, no hi ha escapatòria. Una mica de divan per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal. Avui preguntem a la pregunta del dia pels oients, doncs, com anirà la Lliga per l'Espanyol i pel Barça. D'alguna manera és, doncs, algun propòsit, no? És a dir, quin és l'objectiu del Barça i de l'Espanyol de cara a la nova temporada. Jo us pregunto, començo per tu, Laura Brugués, quin és el teu propòsit de cara al setembre, que és quan d'alguna manera comença l'any, no?
És un tòpic, però és tornar a anar al gimnàs regularment.
Quan fa que no hi vas?
Des que he tornat de vacances, al juny.
Fa poc.
Sí, però és que des que he tornat de vacances i aquesta és la tercera setmana, la calor, que si fa calor, que si estic cansada, que em fa mandra, no hi he anat, i em sento malament i tot, però és que no...
Quants dies per setmana és l'objectiu?
Home, si fossin 3 ja està bé, no diuen.
Déu-n'hi-do, tu.
Però no puc.
Objectiu ambiciós de la Laura Brugués. A veure, Santi Jiménez, el teu propòsit per la nova temporada.
Entendre la conjectura de Poincaré.
I com la portes a hores d'ara?
Fatal, no entenc res.
No?
No, tota la vida intentant entendre la conjectura de Poincaré i mai l'entenc.
I què et fa pensar que aquest any és el bo?
No ho sé, no tinc res. Sí, no, parteixo amb molt baixes expectatives, Perquè, home, és una equació feta el 1901, sí, i que no la va solventar fins que un xino, un japonès, ho va fer el 2014, sí, pues jo estic intentant entendre-la.
Molt bé, doncs escolta, si hi ha algun oient que ens la vol explicar, que truqui al telèfon del directe.
Se li agrairà,
i el fem entrar, doncs,
ha de fer-ho molt didàctic, eh?
Sí, sí, perquè aquí em sembla que tots som de lletres i, per tant, doncs, com es diu això que deies?
Conjectura de Poincaré.
Déu-n'hi-do.
Ho havíeu sentit abans.
Jo no.
Deixa molt inculta, però no ho havia sentit mai.
Pot ser que el Santi s'ho estigui inventant, també.
Pot ser.
Que se l'ha inventat Poincaré.
Sí, home, que és un senyor, ja ho interpreto, però vaja, doncs mira, una...
És una cosa de quartes dimensions i...
Caram.
I cercles i esferes i atraccions físiques. Oh. I coses
així. L'entens més del que deies?
Sí, bueno, fins aquí arribo. Després ja no tinc ni patata, eh?
Però això busqueu a YouTube. Segur que hi ha un tutorial que han fet i t'ho explica.
O el ChatGPT, que està de moda ara.
ChatGPT, no en tenia idea de res.
Molt bé, doncs escolta, un apunt científic de la Santi Jiménez i una, doncs, un apunt més de salut,
sí,
i d'esport.
M'he quedat molt lluny, de les expectatives.
Per cert...
Les teves són més assumibles, eh?
Bé, no sé què dir-te. M'han aturat pel carrer aquesta última setmana, Laura, per preguntar-me, sí, si han trobat el lladre de la teva bicicleta.
I què?
No, per si l'havien trobat.
M'han robat la bici de petita.
Fa més de 30 anys que l'estic buscant.
És a dir, no t'ha trucat ningú per donar la cara, eh?
Què va. No, i el curiós és que ens escolta molta gent en aquest programa perquè hi ha gent que m'ho ha dit. No sabíem això de la bicicleta. De veritat, eh?
Ningú t'ha dit, escolta, jo...
Jo te'n porto una.
No, home, això seria molt morro, ja, perquè realment te la portarien del tamany que tenies, aleshores, no?
Ja era molt alta, llavors. Ja era molt alta.
Però escolta, si algú vol donar la cara i dir que li va robar la bicicleta a Laura Corena petita, telèfon del directe i també el fem passar aquí a tot costa.
Home, per prioritat absoluta.
Home, i tant. Més enllà del Barça, ens interessa la bicicleta de la Laura Brugués.
Gràcies, Sergi.
Vinga, va, som Ràdio Pública, Laura, ja ho saps. Sí. 7 i 7 minuts, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Sergi Camps.
La cançó d'inici de programa és la cançó Evil del grup Interpol. Busquem sempre l'escala Visibu per col·locar aquesta cançó a la història de la música i direm que aquesta cançó és de l'any 2004, és a dir, és de l'any 4AB, 4 abans de Visibu. És una proposta del Sam Silva que ens diu que avui és l'aniversari de l'Ander Herrera, jugador del Saragossa ara i que és de Bilbao. El Salvador dels Ius feia una mica el santuari a la TV3 als inicis del canal i el Sam Silva, doncs, ara li ha agafat per dedicar el programa a algú que compleix un aniversari, en aquest cas, doncs, l'Ander Herrera li desitgem per molts anys. Molt bé, doncs amb aquesta cançó proposada pel Sam Silva, que el tenim al muntatge musical, també amb la Rita Pinyol a la producció, el Víctor Rodríguez al control central i els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva, comencem al Tot Costa d'avui divendres i ho fem. Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Parlant del Barça, i el nom del dia avui a Can Barça per una estripada és el de Frenkie de Jong, que déu-n'hi-do avui li ha dit al Barça, escolta, a mi amb una càmera que vull parlar.
Sí, perquè en principi avui havia de ser el dia que es fes oficial el fitxatge de Ferran Torres, però sense venir a tomb, aquest matí, entrevista de Frenkie de Jong als mitjans del club. Són 9 minuts d'entrevista. Un de Jong, amb la intenció de netejar una mica la seva imatge, ha explicat que necessitava parlar, que necessitava expressar-se. En aquesta entrevista hi ha tres grans blocs. El primer és el de la seva lesió, recordem, de Jong està lesionat. El segon és el de la seva imatge. I el tercer ha repassat doncs, l'equip aquesta temporada i el futur del Barça. Per quin vols que comencem?
Home, jo crec que hem de començar per l'estripada, perquè és una cosa que no se sol veure en el món del futbol a uns darts tan directes.
A veure, De Jong sempre ha tingut molt soroll al seu voltant, sempre l'ha perseguit una certa ombra, lesions, poc caràcter. Avui el neerlandès ha disparat directament a la premsa, ho ha fet directament a un periodista, Gerard Romero, de Gigantes, ha parlat d'episodis de la temporada passada.
Por ejemplo, el Gerard Romero. Él ha dicho y ha empezado todo eso, que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que, como he dicho, mi sueño es jugar en el Barça, sobre todo partidos importantes en Champions. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos. No entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí. Y claro, por eso, si la gente se enfadan, si solo tienen esa información, les entiendo y por eso lo voy a explicar. También yo creo que vivimos en un tiempo que ahora para muchos periodistas es más importante sacar una noticia en vez sacar una noticia que es verdad. Entonces lo sacan para tener protagonismo y todo eso.
Molt bé, doncs anem pas a pas amb l'estripada de Frenkie de Jong. Ens aturem aquí, doncs acusa a Gerard Romero doncs, de dir una cosa que no és veritat, que és que no va voler jugar aquest partit contra l'Atlètic de Madrid. Més enllà del Gerard Romero, Santi, Laura, aquesta informació que també ha circulat per altres periodistes, doncs que el neerlandès de Jong desmenteix. Laura, començo amb tu. Com interpretes aquest desmentiment amb una informació que de Jong, doncs, suposo que s'ha sentit atacat, no?
Sí, no és la primera vegada que de Jong utilitza els mitjans del club. Fa dos anys, al setembre del 2024, també va fer una entrevista al club, també defensant-se d'aquesta mala imatge que diu que transmeten d'ell els mitjans de comunicació. També tenia problemes de lesions, alguna lesió. A veure, Frenkie de Jong, a mi m'ha sorprès que cités clarament dues vegades Gerard Romero. Jo no recordo que un jugador de paraules cités literalment un periodista. Sí que he vist a Twitter comunicats que citen un mitjà de comunicació, un periodista també fins i tot, però així de paraula a mi m'ha sorprès quan ho anava escoltant. Uh-huh. I ha dit dos cops el nom. A veure, ell, en aquest tall que ara heu tirat, és aquest d'aquest partit que diu que es nega a jugar i que ell diu que és mentida.
És la primera part, ara escoltarem la segona, on sí. Parla d'altres temes també que s'ha volgut defensar, però sí, és la tornada, l'anada dels quarts de final de la Champions de l'any passat, que De Jong no juga a la tornada, juga només els últims 10 minuts.
Sempre hi ha hagut rum-rum amb aquest jugador, de la seva versió, informacions que nosaltres ens arriben a la tele i que us deuen arribar també als vostres mitjans de comunicació, dels consells que li donen els metges, uh-huh, de que passi per quiròfan, i ell sempre opta per tractament conservador.
Després parlem de la seva lesió, perquè ella en parla, i jo crec, Fitó, després en parlem, però que hi ha un conflicte entre els metges del Barça i els metges de la selecció neerlandesa. Després en parlarem, perquè sí, sí, hi ha com una disparitat d'opinions.
Ell nega la entrevista.
Exacte.
Sí, però vaja, diu
però,
que...
És que em sembla que va una mica despistat, eh?
Ara ho parlem, això de la lesió, però abans, aquesta primera estripada, Santi, contra un periodista, amb aquesta informació, que no va voler jugar, s'ha dit, aquest partit contra l'Atlètic de Madrid, De Jong ho nega. No sé què et sembla que un jugador del Barça, doncs, a sortir d'una manera tan directa, esmana un periodista.
No, a mi em sembla que si ell considera que s'està mentint o que no es correspon a la realitat... Estic tan a favor de que ho digui com que el mitjà en consonància ho digui. El que hauria de saber també De Jong és que si en aquest cas el Gerard Romero, o com va passar abans d'una altra vegada de la que deia la Laura, que va ser una roda de premsa també incendiària envers abans de jugar un partit que semblava que no servia per res, però que es valia perdíssima, perquè va ser el de que no havien d'anar els titulars.
És veritat.
I resulta que...
A última hora, no?
Algú va fer la convocatòria, rectificant la convocatòria que hi havia, i van anar tots, i a sobre van perdre, i van perdre uns punts en els quals eren necessaris perquè haguessin guanyat, si haguessis guanyat, haguessin anat al Mundial de Clubs per aquella derrota a Anvers. O sigui que va tenir xitxa aquella roda de premsa. Va acusar a Mundo Deportivo d'inflar les xifres del seu contracte. I Mundo Deportivo va respondre i li va demostrar que amb matisos hi havia una part que era la part... O sigui, no la que cobrava ell, que una cosa és... Que mai ho va dir Mundo Deportivo en això, sinó que Mundo Deportivo va dir... costa tants diners, i ell va dir jo no cobro això, que no és ben bé el mateix, perquè hi havia la part aquella de que se li havia congelat el sou quan la pandèmia i tot això, i que li devien uns atrasos. Dit això, és per dir que De Jong hauria de saber que Gerard Romero no s'ho inventa perquè s'aixeca un dia, pensa que avui li diré això de Frenkie de Jong, sinó que algú li explica. Vamos, estic convençudíssim, com ho expliquen tantes coses, i que, com va dir Vito Corleone, quan el seu fill li va dir qui és el traïdor, diu, el primer que t'ofereixi un pacte ja el tens molt a prop.
Sí, que miri a prop, no?
Que miri més a prop, que no miri tan lluny, perquè potser l'enemic el té més a casa que a fora.
Molt bé, doncs aquesta primera part de l'estripada de De Jong, Fitó, continuem amb més documents sonors del neerlandès, va.
Sí, la segona part de l'estripada té a veure amb la relació que té De Jong amb Hansi Flick, perquè també Gerard Romero va explicar que no tenia bona relació amb Hansi Flick, tampoc amb el Barça, i ara el sentirem. Atenció al final, perquè el neerlandès és força contundent.
Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría. Luego han dicho que estoy castigado por eso fue el Gerard Romero, que lo quiero decir, porque me parece que ha hecho más mentiras ya en el pasado, pero eso no lo voy a dejar pasar más, porque tiene que entender si saca coses que no són verdad, que le voy a decir.
Doncs, De Jong sobre la seva relació amb Hansi Flick, Laura, i et faig una pregunta una mica ampliant el focus, eh? Tu creus que Frenkie de Jong té raó en sentir-se menys tingut per l'entorn o maltractat per l'entorn? Perquè, com deies abans, no? Ja ho he dit dues o tres vegades, creus que realment a l'entorn del Barça, el periodisme, de l'afició fins i tot, es té una mala imatge de Jong?
Bé, és ell el primer que potser no ha complert les expectatives que s'havien generat quan va arribar al Barça. Procedent de l'Ajax, tothom el veiem com una gran joia holandesa i jo crec que ha decebut més que no pas ha convençut. Per tant, potser qui primer no ha fet bé la seva feina per impressionar o demostrar la seva qualitat ha estat ell. I en relació amb això de la relació amb Flick, el que s'ha explicat aquests dies és que precisament Flick està molt enfadat amb Frenkie de Jong i que per això se l'emporta a l'estaix, que de Jong al·lucina de que hagi d'anar-hi estant lesionat, i diuen que per això Flick se l'emporta a Anglaterra a l'estaix com a càstig, perquè està enfadadíssim amb ell. I és això, el tema de de Jong és el que deien Santi, sembla que visqui una realitat paral·lela, perquè és això, totes les informacions que tenim sobre aquest jugador, sobre els problemes que ha tingut amb les lesions. Hi ha hagut relació sempre amb metges de la selecció neerlandesa i el Barça. Ens consta que van parlar abans que comencés el Mundial. De Jong diu aquí, en aquest cas, que a Holanda li van dir que era una lesió més petita, que després quan va venir a Barcelona sí. Era molt més important. Aleshores, en el cas del Mundial, va acabar sent titular 3 partits i jugant molts minuts, 58, 72, 112, em sembla, contra el Marroc. Per tant, aquí o un viu una realitat i hi ha un altre, però el Barça, per exemple, li va aconsellar que passés per quiròfan, que no fes aquest tractament conservador i no és la primera vegada. Per tant, relació amb Flick, ell diu que és bona, ens consta que no, relació amb el club diu que és bona, però qui no segueix les directrius del club?
Ara sentim De Jong parlant de la lesió, Fitó, però abans, Santi, sobre la relació De Jong-Flick, aquesta imatge no, que es va fer viral ara fa uns dies de De Jong assegut en aquella mena de nevera, no, on es guarden les aigües amb cara de pomes agres a l'entrenament del Barça, com si no hi volgués ser. Evidentment és una foto que es pot interpretar de moltes maneres.
Són moments.
Però la relació entre De Jong i Flick, a tu quina et consta que és?
A veure, a mi no... És que, primer de tot, no és el mateix, com deia Laura, estar molt enfadat amb algú que no tenia una bona relació. Uh-huh. Jo puc tenir molt bona relació amb algú i en un moment donat estar molt enfadat amb ell, perquè no ha fet les coses com jo crec que les havia de fer o que tenim un, jo imagino que, sent com són dos persones civilitzades que han conviscut bastants anys, la relació ha de ser normal. Ara, que el que no pot negar De Jong és que quan va tornar va passar per la ciutat esportiva i se li va descobrir que tenia una destrossa tremenda, que, per cert, arran del que deia la Laura, també només calia veure les imatges d'aquell partit contra el Marroc, que tenia el genoll infladíssim i d'un color que no sembla... Jo no sóc metge, però, vamos, és allò de dir, hòstia, això no està bé, col·lega, fes-t'ho mirar. I el tio va arribar després de les vacances, o després d'haver fet la part de les vacances, el van mirar i va resultar que tenia una lesió molt més greu, pues, això ho pot dir De Jong o qui vulguis, però Flick es pujava per les parets en això també. I després, respecte al debat aquest que hi ha, és que és una mica la realitat paral·lela. Jo no veig que el tema de discussió central del Barça sigui De Jong.
Vull dir, home, hi ha hagut trams dels últims anys
la gent no parla massa de... O sigui, que igual De Jong es creu que és la minya mal o que és Pedri, però, en sèrio, De Jong desapareix de les alineacions i tampoc veig a manifestacions pel Palau de Gràcia de gent tirant-se els cabells, eh?
Però és un jugador sempre discutit, no?
Això sí.
És a dir, que sempre ha tingut detractors, gent que ha parlat a favor d'ell...
Però també té gent, molta gent que parla molt bé a favor d'ell i que... I...
Els companys, en general, és una cosa molt curiosa.
Els companys, gairebé tots diuen sí. Quin jugador més els ha sorprès, amb qui s'entenen millor. Amb De Jong, això...
Bueno, I això
diria que la premsa tampoc ho amaga. No, que quan tu parles amb un jugador, qualsevol, quan et diu això, dius, hòstia, De Jong és el jugador amb més intel·ligència tàctica de l'equip. De Jong és no sé què. O sigui, els elogis de De Jong està... Després hi ha columnistes molt reconeguts, en diaris molt reconeguts, que parlen meravelles de De Jong, i fins i tot hi ha aquest joc tan idiota entre periodistes d'anar-se tirant pedretes als anti-De Jong i als...
Que és molt divertit, aquest joc, eh?
Aquest joc és patètic.
Mirar-lo des de fora, Santi, mirar-lo des de fora com fem tu i jo.
Sí, sí, però, fa una mica vergonyeta aliena formant part del col·lectiu. És allò de, i ara què diuen els de De Jong? Estan tapats! I després fa la caga i ara com estan els... Sí, aneu al pati i seguiu jugant.
Però sí que és veritat que hi ha aquell mantra que deia abans que amb tots els entrenadors De Jong ha jugat.
És que De Jong, jo crec que és molt bon jugador.
Potser pots dir perquè no n'hi havia un altre, també és veritat, que això és el que defensa el Marc Mallada moltes
perquè
vegades.
Perquè no n'han volgut portar un altre. Però realment De Jong ha jugat amb tots i jo crec que fins i tot en alguns moments ha jugat prou bé. Que s'esperava més, que es va pagar molts diners en tot això, bueno, potser sí, no? Però realment... No em sembla que De Jong em sembla que s'atorga una posició dominant dintre del debat del Barça que no la té.
Doncs imagina't si hagués marcat el gol del Mundial, com Ferran. Quins aires tindria encara?
Ostres,
encara més, eh?
Bueno, estaria el Paris Saint-Germain.
Seria insuportable, sí, sí. Escolta, Fitó, hem parlat aquí de la lesió, la Laura i el Santi. Anem a escoltar De Jong, perquè ha parlat directament d'aquesta lesió. I us ho deia, eh? Hi ha com una mena de discrepància d'opinions entre els metges del Barça i els metges de la Federació Neerlandesa. Sentim De Jong i analitzem les paraules.
Sí, perquè ell va arribar... Bueno, fa aproximadament un mes, quan va arribar de les vacances, el van diagnosticar amb un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. Ell avui ha explicat el que va passar durant el Mundial.
Tengo un accidente en un entreno, alguien me cae, tengo una pequeña cosa en la rodilla y hemos hecho pruebas y todo, y sale que hay algo pequeño. Todo el mundo sabe de eso, dice que puedo seguir jugando, que voy a estar incómodo y con dolor, pero que puedo seguir jugando. Y yo he preguntado también y me han asegurado que no podía ir a peor. Entonces yo sigo jugando porque, ¿sabes? Me encanta jugar, el Mundial es un sueño, siempre haría todo para jugar, lo he hecho muchas veces. En el Barça també...
Clar, primer aquí, el que sorprèn és que diu que pot seguir jugant amb dolor quan una de les coses que segurament l'entorn sempre acusa De Jong és que no és capaç de jugar amb aquest dolor. Bé, això és el Mundial. El que ell, De Jong, s'emporta la sorpresa és quan arriba d'aquestes vacances, passa proves mèdiques a Barcelona i el resultat, doncs, és aquest trencament al lligament lateral intern del genoll dret.
Estoy en contacto con el club, quiero volver para hacerme pruebas, para ver si todo está bien. Hacemos una prueba y sale que la lesión ahora es más grave de que estaba cuando hicimos los imágenes ahí en Estados Unidos. Eso sí que es muy duro porque no me esperaba, nadie lo esperaba. Y bueno, eso es muy jodido porque ahora tengo que estar fuera y tengo que hacer la recuperación y no me esperaba eso. Y lo que más me encanta, lo que he dicho, es jugar a fútbol y si no lo puedo hacer, bueno, me jode mucho.
Estarà aquests 3-4 mesos de baixa De Jong. Es treu una mica la responsabilitat de sobre en un parell de vegades perquè diu que li diuen que pot seguir jugant, que els metges li donen l'okay, i sí que és veritat que hi ha una cosa que sorprèn de l'entrevista és que repeteix en dues o tres ocasions que ell està molt fotut, que realment aquesta lesió i el que es diu d'ell, de la seva imatge, doncs li està afectant el món, suposo que també per aquest motiu és el que ha decidit doncs concedir aquesta entrevista.
Ara que hem sentit les paraules de Jon,
no,
Santi.
No concedir-la. Aquesta...
Bueno, concedir-la.
La demanar-la,
sí. He fet servir malament el verb.
Disc sol·licitat, que es deia abans a la ràdio. Sí. A veure, Santi, ara que hem sentit a De Jong, hi ha disparitat d'opinions entre els metges de la selecció dels Països Baixos que diuen, pot jugar amb dolor, juga amb dolor, es trenca, arriba a Can Barça, escolta, t'has trencat 3-4 mesos de baixa. Aquí hi ha disparitat d'opinions entre els metges aquí. I De Jong potser arrisca massa, perquè ell també ho diu, jugar un Mundial també és un somni per ell.
Sí, aquí també hi ha el del Mundial, però aquí el que està descobrint De Jong en pitjors casos és una negligència tremenda per part dels metges de la selecció holandesa. Que ara han posat per davant la possibilitat de jugar un Mundial i d'exprimar un futbolista a la salut del futbolista. Uh-huh. Si ens creiem a De Jong, que no tinc per què dubtar la seva paraula, i que li van dir, ostres, els metges de la selecció holandesa, tela, eh? Perquè han posat en risc la carrera d'un futbolista. Uh-huh. Un futbolista que, a més, com deia la Laura, venia amb uns informes per part del Barça que no havia jugat els últims partits de la temporada, que durant la temporada s'havia perdut molts partits per un problema de genoll i que anava al tanto que... Jo crec que tampoc es pot enfadar d'això, si diem que es va cuidar per poder arribar al Mundial.
Com molts jugadors, eh?
Sí, com molts jugadors, però vull dir que realment quan el Barça estava i havia guanyat la Lliga, doncs realment ell, com diguem-ne, es va agafar dos setmanes més de preparació a part. Vull dir que... I que s'entén, perquè realment ell ho havia, l'objectiu estava complert, no hi havia més objectius a l'abast, no hi havia final de Champions, i realment aquí el que resulta és el que uns metges, segons el que diu De Jong la seva versió, o cuidadors, fisioterapeutes, es van equivocar tots en cadena i li van comprometre, bueno, el que ha passat. Perquè jo no em crec que a aquestes alçades, amb com està la ciència mèdica, la medicina esportiva i les màquines i la professionalitat que hi ha en les seleccions i en un Mundial encara més, no puguin detectar aquesta lesió. Uh-huh. O el risc potencial d'aquesta lesió, perquè després ell va acabar el Mundial, se'n va anar de vacances i no va anar a fer parapente ni esquí extrem. Va estar a la platja tranquil·lament i allò quan el tio torna està fet un puré.
A veure, Laura, l'última paraula la té el jugador, lògicament, sempre, però clar, aquí De Jong ha fet cas als metges i la cosa no ha anat del tot bé, i el Barça, de retruc, que és el que ens interessa també en última instància, n'ha sortit perjudicat.
Sí, és això, perquè aquí és on la gran discussió al Barça, això que se'n fa dir tant Flick, que se'n fa dir tot el Barça en general, Deco, amb Frenkie de Jong, amb Ronald Koeman, és això, primer, perquè fa cas omís del que diu el Barça, ell tira pel dret altra vegada, no? Ell fa el que creu, tractament conservador. A la selecció, mira, és que ho he estat buscant els minuts que ha jugat. Dos dies abans de l'Holanda-Suècia parlen els metges d'Holanda i del Barça. 58 minuts contra Suècia, de De Jong. 72 minuts contra Tunísia i 110 contra el Marroc. Després se'n va de vacances, arriba a Barcelona i aquest diagnòstic, que és quan li aconsellen, passa per quiròfan els metges del Barça i ell decideix tractament conservador. Això encara enutja més tot el que és Hansi Flick i tot el que és el Barça.
Sí. I per recordo tant, que, sí. Perdona, Laura, que quan vam parlar aquí amb un traumatòleg, va dir que el tractament conservador era no és una cosa estranya, es podia fer, a base de cèl·lules mare, si es anava regenerant, però que no era segur que funcionés, mm-hmm. I que si no funciona, aleshores has de passar pel quiròfan i tot aquest temps que has fet de tractament conservador l'has perdut i has de tornar a la casella de sortida.
Uh-huh. Sí, clar, aquí el jugador mira pel seu cos, clar.
Es pot fer el tractament conservador, però és un risc perquè l'amenaça de quiròfan, que per cert, segons va dir que traumatòleg...
El doctor Pedret.
Exacte, perdona, sí. Que no me'n recordava. No, estava pensant el nom, però el doctor Pedret va dir en 6 setmanes s'ha de saber. I a 6 setmanes es compleixen ara, eh?
Clar, ja han passat, és que és
bueno,
això.
Bueno, aquesta és una altra, que ell va dir que les 6 setmanes comptaven des que va arribar a Barcelona.
Sí, que és veritat.
No des que es va lesionar.
Tens
raó. Que aquí també hi tenim les dues maneres de comptar el calendari.
La sensació és que avui no l'esperàvem, ha aparegut aquí com un bolet, per un tema que tampoc ens esperàvem.
En tota l'oportunitat tampoc el té, eh?
No, perquè avui estàvem tots pendents de Rodri, que assinava a Manchester, de Julián, què passava, de Ferran Torres, i ens ha aparegut allà, de sobte, amb aquesta crítica que ha fet als mitjans, en concret a Gerard Romero, que diu dues vegades, i que, com tu dius, Joan, repeteix fotut 50 vegades,
sí, sí.
També.
No vol enviar un missatge, està clar.
Sí, està clar. Avui
s'ha aixecat amb el peu dret i diu, mira, vull enviar aquest missatge i ha utilitzat els mitjans del club.
Que és el dolent.
Bé, no, home.
Sí, la que té fotudes a dret.
Sí, però vull dir que és un jugador dretà en principi, no? A veure, de seguida parlem també de Rodri, perquè com deia Laura, avui era el tema del dia, si no hagués esclatat aquesta estripada de De Jong. Parlarem de Rodri, del seu retorn a Manchester, s'ha vist amb Maresca, sentirem també l'entrenador italià, però abans, Fitó, un últim document sonor, aquest esportiu de De Jong, parlant una miqueta, doncs, l'objectiu de cara a la nova temporada.
Sí, home, perquè no només ha parlat de la lesió i de la mala imatge que té De Jong també ha repassat una mica l'actualitat, diu que està molt content amb els nous fitxatges, amb Gordon i Adeyemi, també amb Bisibu, tot i que no ha pogut coincidir amb ells encara sobre el terreny de joc. També explica en aquesta entrevista, i és molt gràfic, que la Masia és increïble, perquè li pregunten, home, tots els joves que us estan ajudant, diu que és increïble que cada estiu doncs, surten jugadors nous i molt bons de la Masia, i finalment, una cosa que li agrada molt al Santi, li han preguntat quin és l'objectiu del Barça la temporada vinent. ¿Y qué ha dicho Santi?
A Champions.
Bueno, estamos con mucha ilusión en todas las competiciones. Es que yo creo que estamos ganando. Los últimos dos años estamos ganando ya. Pero es claro que nos quedan algunos objetivos que queremos ganar todos los años. Y bueno, yo creo que es obvio que la Champions nos genera mucha, mucha ilusión.
Dos quarts de vuit del vespre, a mi m'han dit, Santi, avui se m'ha dit, que diria aquell, se m'ha dit a la redacció, quan surti aquest tema, apreta el Santi, que ve calent amb això de la Champions, per tant, Santi, opinions sobre aquesta declaració de De Jong, dient clarament que l'objectiu és la Lliga de Campions.
Pues sí, diu De Jong, ja em retracto absolutament.
T'ha convençut, no?
M'ha convençut, perquè la seva participació serà fonamental.
Perquè tu, aquest discurs no et convenç, per què? Perquè afegeix pressió a l'equip?
Perquè crec que és una obsessió insana que va en contra del que tot és... ha de ser més natural. Molt a favor de quan ho va dir Guardiola, vull dir... entre Guardiola i De Jong prefereixo creure més a Guardiola, que és allò de dir, si tu parles de la Champions al mes d'agost, al mes de juliol, no la guanyaràs. Primer juga bé i la Champions ja arribarà. Si no, no... perquè aquesta obsessió per la Champions funciona, i només a vegades, que també ho mitifiquem, a un equip.
Si ets el Madrid, no?
I no sempre els hi funciona.
Bé, últimament bastant, malauradament.
Últimament no.
Bé, dos anys, però...
Sí, però la memòria... a costa... Al Barça no li ha funcionat mai, això. O sigui, a mi sortia a dir aquest any la Champions, em sembla molt, molt, molt inconscient.
Però fins i tot ho va fer Messi, no? Quan va parlar de la Copa Linda i deseada, que tampoc va anar bé, no? Però
clar,
fins i tot
no,
Messi s'hi ha atrevit,
a mi,
no?
A mi em sembla molt bé que és això, però la guanya un i tu has de ser has d'estar ja a semifinals i has d'arribar-hi. I arribes jugant bé. Això d'intentar dir, no, ho posarem tots els ous al cistell de la Champions... A part que és arriscadíssim, em sembla de tenir poca traça.
A veure, Laura, què n'opines d'això? Creus que De Jong hauria d'haver dit que vol el Carranza en lloc de la Champions, o ja t'està bé que tingui objectius ambiciosos?
El Carranza és mític de Cádiz. A veure, a mi m'agrada sentir, Santi, ho sento, però m'agrada sentir que els jugadors del Barça, un culer ho vol sentir, que volen guanyar la Champions. Fa 12 anys que no la guanyen. Farà 12 anys, el 2027, des de Berlín al 2015, són masses anys, ja toca. Joan Garcia també va dir l'altre dia al campus que sí que era l'objectiu, tot i que va dir que no s'havien d'obsessionar, com dius tu, és cert.
No s'han d'obsessionar, sí.
Però com l'aficionat culer, jo crec que li agrada veure que els seus jugadors, que admira cada cap de setmana i entre setmana... que li diuen que guanyarà la Champions.
Quan empatin contra l'Elche, els hi dieu no. Que surtin i diguin no, és que ens estem reservant contra,
home, però
contra
el
Liverpool.
Per què han d'empatar el Martínez Valero?
No ho sé, però que et digui l'Elche com et digui al camp del Depor, eh? O sigui, no, i aleshores quan surtin i diguin, aleshores espero que tots aquests que esteu obsessionats amb la Champions digueu, no, poden empatar al camp del Depor tranquil·lament, perquè quan vagin a Múnich fotran 4.
Però què han de dir? No volem guanyar la Champions, volem arribar als quarts, volem arribar a la semifinal.
Que ja arribarà. O sigui, a mi em sembla que és
una... A mi m'agrada.
A mi m'agrada la il·lusió per la Champions. Però això de tots allò... Quin és l'objectiu? No, la Champions és l'objectiu. No, tio, sí. La Champions, a més...
És que és un objectiu, ha de ser un objectiu, és el Barça.
Sí.
I, clar que sí.
Exacte, ha de ser com un objectiu, però aquesta obsessió que veig, malaltís, no, aquest any sí que és la Champions, Champions o res, no sé què. No, home, tio.
És que és el que falta. S'ha guanyat en Flick la Lliga, la Supercopa, la Copa, falta la Champions.
Escolta, Cruyff va guanyar una Champions.
Ja ho sé.
I a partir d'aquí...
La primera.
Ja està. És que sembla que la guanyin cada dos anys. És que sembla que el Barça, o que qualsevol equip, les guanyi totes. O sigui, el Barça...
No, però és que farà 12 anys el 2027. És tristíssim, això. Aquesta generació...
És tristíssim.
Nosaltres som d'una generació, Santi, que venim del 92 cap amunt.
Ja, clar, és que jo vinc de Sevilla, del 86. O sigui, que és tristíssim. Tristíssim és no haver-la guanyat mai, per arribar una vegada després de la final de Berna i perdre les penaltis. Això és tristíssim.
Molt, clar.
Vull dir, vosaltres teniu... És que teniu 5, tio.
Sí, però en volem més.
Bueno, clar, també voldria moltes més
però
coses.
Però jo crec que sí, que un jugador ho ha de dir.
Sí,
ho ha de dir.
Bueno, si tot això es condueix
Flick bé... Flick ho dirà, segur que ho dirà.
Sí, clar, Flick, no, per Flick és l'obsessió, perquè per realment ell la vol. I jo, evidentment que la vull que tant de bo la guanyin, però a mi em sembla que la història està en baixar una mica el suflé i començar a jugar bé. I començar...
Sí, home, sí, però has guanyat la Lliga els últims dos anys.
Ah, doncs pues aleshores, el tercer any no.
No, però mira, la Lliga i tant que s'ha de guanyar.
És,
i tant,
la Lliga no és obligatòria. Avui,
sí,
la Lliga
és
obligatòria. Ha d'estar per estatuts.
Ah, és obligatòria.
La Lliga ha d'estar per estatuts. Perquè la Lliga li guanyes al Real Madrid.
I tant. La Champions també li pots guanyar al Madrid, i a més equips, està clar.
No, el Champions li has de guanyar al PSG, no fotem al sí. El Madrid baja una quarts. Vull dir, no vinguem, o sigui...
Sí, bueno, i el Barça també, quarts, en aquestes...
Bueno, doncs pues clar, va. És que som un equip de quarts.
Val, si fitxen el davanter que falta...
Ah, no, si fitxen, igual som un equip de semifinal.
No guanyarem ni la Lliga,
el
si
Barça
no
ara mateix és un equip de quarts de final de la Champions. I era
I
un
fa
equip...
dos anys de semifinals, pues que per un enrere, segon no va arribar pues a la final.
És que no veieu que anem cap enrere, semifinals... Es va començar a parlar de la Champions, quarts de final.
No, clar, i si tirem més enrere, Lliga Europa amb Xavi.
Clar, però és que vull dir-te, quan estaves i que ningú s'imaginava que el Barça podia fer res a la Champions, es van plantar semifinals i a un minut i un gol de passar a la final. Quan es va parlar aquest any la Champions, quarts de final. Aquest any, vuitens. Si seguim així.
Molt bé, doncs mira, apassionant tertúlia, tenien raó, Santi, els que em deien que t'havia d'apretar amb això de la Champions, perquè veig que és un tema que et fa pujar les pulsacions.
Sí, però...
I a l'Aura també, en direccions contràries, però està bé.
Realment, a mi em sembla que no veure les teves capacitats i tapar ho fonamental per anar a una il·lusió és...
Però la il·lusió és la vida,
jove,
també, home,
és de gent molt jove.
La il·lusió és la vida, també. Som molt joves, aquí. Va, 6 minuts per sobre de 7:45 del vespre. Parlem de Rodri.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I de seguida parlem amb el Pol Ballús, un periodista que la toca i molt en l'entorn Manchester City, però abans, Fitó, la informació que tenim a dia d'avui del cas Rodri és que ha tornat a la disciplina del Manchester City, que s'ha vist amb Maresca, però que, escolta, a compàs d'espera, també.
Sí, ahir nit va tornar a Manchester, era a Madrid Rodri, vol cap a Liverpool i d'allà cap a Manchester, avui s'ha reincorporat al City, diumenge a les 4 es juga a la Community Shield, Arsenal Manchester City, avui prèvia d'Enzo Maresca, el nou tècnic del City. El tècnic italià no s'ha volgut mullar en el futur de Rodri, això sí, contundent, diu Maresca, que doncs, content de trobar-se amb ell.
No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell.
A més, Maresca no ha estat contundent a l'hora de tancar la porta. Ha dit que tot pot passar en el mercat, que totes les portes estan obertes, a diferència, per exemple, el que va dir Simeone fa uns dies sobre Julián. Amb Rodri ho van explicar ahir. El problema ara mateix és de diners. El City vol una quantitat. El Barça, de moment, no hi arriba. Però, igual que dèiem que el PSG i el Barça estaven condemnats a entendre's per Ferran, doncs una mica la història és la mateixa amb Rodri.
De seguida parlo amb el Santi i amb la Laura de Rodri, però saludo el Pol Ballús. Pol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Periodista del Atlètic, durant molts anys a Manchester, coneix perfectament l'entorn del Manchester City. A veure, la primera de Copa al Bot, Pol, el cas Rodri es desencallarà aviat?
Jo vull pensar que sí, una mica comparteixo això de que dèieu de que s'han d'entendre Barça i Manchester City, que d'alguna manera fins i tot gent de Manchester admetia, no?, que hi ha un punt d'això de que s'ha d'arribar cap a aquesta entesa, tot i que al mateix temps el City crec que ja tenim experiència una mica per veure que demanen les seves quantitats i que no tenen per què baixar. Si mirem el cas d'Eric García sense anar més lluny, el Barça el va intentar fitxar i no van tenir cap problema en esperar que acabés contracte i va marxar lliure. Aquí vam tenir la sort que Eric doncs, és molt de Barça i que va doncs, preferir venir aquí i va doncs, aguantar. El cas de Bernardo Silva, que penso, també l'han deixat marxar sense cobrar res. Llavors, amb Rodri volen cobrar els calés que els creuen convenients. I en aquest sentit, jo crec que aquí el Barça s'acostarà més al que el City, que no el City baixarà més al que oferia el Barça al principi, i jo crec que s'acabarà tancant això amb un Barça arribant a aquests 70 quilos garantits, pràcticament.
Ah, tu coneixes perfectament l'entorn del Manchester City, Pol. Diuen que volen Enzo Fernández per ocupar aquesta posició de Rodri. Tampoc els veig molt amoïnats, no?, a Can City, perquè Rodri marxi al Barça, o sí? Allà sí que hi ha cert punt de preocupació.
No, jo et diria que sí, a nivell d'afició serà una marxa que farà mal, eh? El que també fa una mica de mal és aquesta, el reconèixer, perquè ja veus per com ha anat tot, que Rodri se'n vol anar. Al final, Rodri és una de les llegendes més grans que hi ha hagut al Manchester City, i tot aquest procés que hi està, doncs, a ben ara, en el que se sap que vol anar al Barça, hi ha un punt de dolor dins de l'afició, et diria jo. El que està clar és que el City, al final, ha funcionat sempre una mica com una indústria, com una empresa, en aquest sentit, i si un jugador ha volgut marxar, mai li han tancat les portes, mai li han barrat el pas. I amb el cas de Rodri, doncs, és el mateix. Al final, si acaben traient aquests 70 quilos per un jugador de 30 anys, que sabem que ve de lesions, que s'ha operat l'esquena ara, és un, no sé si mal menor dir-ho pel City, però que el City ho entén com part del joc. Llavors, veurem què passa. El City són plenament conscients que Rodri se'n vol anar, però ja tenen casos en el passat en el que jugadors s'han quedat fins al final del seu contracte i no els ha fet res amb el City aguantar-los.
Uh-huh. En qualsevol cas, Rodri, Pol, creus que vol marxar del Manchester City perquè s'acaba l'era Guardiola, comença l'era Maresca i, mira, aprofita un canvi de projecte per buscar nous aires?
Jo crec que se'n vol anar perquè ell sent que ja porta molts anys allà i que vol un canvi a la seva vida, que li ve de gust tornar a la Lliga aquí espanyola i que coincideix amb moltes coses i que s'ha donat el cas, doncs, que primer Madrid es va interessar, llavors Barça, ja ha convençut més al Barça i que encaixa en aquest sentit que ell vol un canvi de vida. I és una cosa que, ja et dic, el City ja l'ha entès perquè li ha ofert la renovació per activa i per passiva i no l'ha volgut. Llavors, d'alguna manera, en aquest sentit, Rodri sent que el seu cicle Manchester doncs ha acabat i on vol tornar doncs ha acabat molt clar.
Tu suposo que has seguit el Manchester City més que nosaltres. Com ha estat l'última temporada de Rodri? Venia d'aquella lesió de creuats, ha acabat aquesta temporada guanyant el Mundial, sent el millor jugador de la competició. Quin Rodri ens hem d'esperar si acaba arribant al Camp Nou la temporada que ve?
Sí, aquí a Manchester es parla molt de les últimes temporades, fins i tot amb gent del club ja anticipant, parlant amb gent del club de si seria molt dolorós una marxa de Rodri per aquest projecte, dirien, a veure, els últims anys tampoc hem tingut el millor Rodri. Fa dos anys no va jugar pràcticament per aquesta lesió de genoll, i a l'última temporada jo diria que el rendiment ha sigut un punt irregular com el de tot l'equip, que ha anat construint un punt la seva forma, i ha acabat arribant a final de temporada molt, molt bé, com hem vist al Mundial. Li recordo a Guardiola, crec que era el mes de gener o el mes de febrer, quan li preguntàvem pels dubtes amb Rodri, que es perdia algun partit i tot, que Guardiola va dir, tranquil, que el Mundial estarà bé. I crec que no es va equivocar, perquè el Mundial ha estat força bé, diria jo, per Espanya. I... així que jo imagino un Rodri que seguirà, doncs, en aquesta línia, que el temps li ha d'anar bé per anar recuperant aquestes sensacions físiques. No sé si veurem el Rodri tan dominant que recordo 2024, com guanya l'Eurocopa amb Espanya i que acaba guanyant, doncs, la pilota d'or. No ho sé si veurem aquest Rodri, però tot i això veurem un jugador que és titular en qualsevol equip del món que el posis. Vull dir, és un jugador que t'eleva el nivell a qualsevol equip del món.
I l'últim, Pol, a preguntar-te per l'arribada de Maresca. Ha generat il·lusió aquest relleu a la banqueta del City? Surt Guardiola, el millor tècnic de la història del club, i arriba el que havia estat el seu ajudant. No va acabar bé el Chelsea, però genera il·lusió l'italià?
Jo crec que és complicat de calibrar. Hi ha el tema una mica encara de la ressaca, per dir-ho d'alguna manera, de que marxa Pep Guardiola i de que l'ombra és molt allargada i que és molt complicat. Però penso que el moviment del City, com s'ha vist a l'entorn del club i els originals, és que és un moviment que té sentit. Perquè és un entrenador que ve de l'escola de Guardiola, que ha estat al club, que ha estat al filial, ha estat el primer equip com a segon entrenador, coneix la casa, coneix com es treballa i la filosofia de joc és similar. Llavors, al final és el que dic, que segueixes l'ombra de Pep Guardiola, que és complicat, i amb un canvi de projecte, perquè hi ha hagut moltes cares noves i hi haurà moltes cares noves en aquest Manchester City. Llavors veurem si la pilota entra o no, i no ho tindrà fàcil, perquè la Premier és la Premier. Però en quant a sentit, té una mica lògica, penso, el canvi que ha fet el Manchester City.
Molt bé, doncs, Pol Ballús, periodista de The Athletic, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre aquesta operació Rodri des del punt de vista del Manchester City. Fins la propera.
Un plaer, que vagi bé.
Tot costa.
De seguida parlem de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell, perquè aquest cap de setmana comença la Lliga de la Primera Divisió i de la Segona Divisió. Encara no jugaran ni el Barça ni el Madrid, perquè tenen mundialistes doncs, que acaben d'arribar, com aquell qui diu, als entrenaments. Però abans m'aturo amb la Laura i amb el Santi per parlar de Rodri. Laura, també s'està fent llarga aquesta operació de Rodri. Creus que està al caure el fitxatge del migcampista madrileny?
Home, jo vull pensar que sí, per totes les informacions que tenim i inputs, no crec que hagi de perillar aquest fitxatge. El Barça el que diu sempre és que està en converses amb el City ja li ha dit que més de 60 milions vol, per tant el Barça sap que ha de fer aquest esforç econòmic. Jo vull creure que no perilla, més sobretot amb la voluntat que té el jugador de venir al Barça. Tot i que ahir la cara, heu vist tot aquests, les fotos i el vídeo que ha circulat, que ahir agafava l'avió...
De Ryanair, no?
De Ryanair.
Una companyia de low cost, vaja.
Sí. Feia la cara de com, haig d'agafar aquest vol que no, potser no volia agafar, eh? No ho sé, això és opinió meva. Però jo...
és interpretar moltes
sí,
coses.
Sí, eh? Però el vaig veure com decebut, perquè a més va esperar com a última
és que,
hora,
fet,
no?
Oh, sí, si no? És que si no arribes ni a Liverpool ni a Manchester, està tan ben comunicat. Aquest,
ja, sí, que... sí, sí. No, no ho sé, jo crec que no ha de...
Podia anar amb avió privat, però no és dels que va amb avió
no,
privat.
No, 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 i a més amb companyia això de baix cost, no sé si ja ha tingut problemes per pujar la maleta o no. No
era petitona, eh?
Era petita, amb el nom, eh? Sí, ben sí. Identificat, Rodrigo... i el 16.
Santi, com acaba el cas Rodri?
Jo crec que hauria...
Com i quan, sobretot?
A veure, per mi no s'està fent tan llarg. O sigui, llarg s'està fent una Julián que portem des del gener parlant.
Sí, és veritat.
Aquest fa dues setmanes.
Si el barem és Julián, és veritat.
La setmana passada va ser dijous.
Portem una setmana de Rodri, tampoc ens queixem tant. Portem una setmana de Rodri.
Són molts fronts oberts.
Una mica més, eh? Per això...
El dimecres o dijous va ser.
No, a finals de juliol va ser el primer dia que l'Oriol Domènech aquí al Tot Costa...
Ah, però llavors era molt Madrid.
Sí, però l'Oriol va dir que el Barça s'havia posat en contacte...
Però el xup-xup...
Sí, sí, sí.
És dijous o dimecres.
Perquè realment, el de Julián, això sí que és passió de Gavilanes, sí, sí. Eh? I això no s'acaba mai, eh? Vull dir, no té aturador.
Com acaba el Rodri, Santi?
Jo crec que el Barça es troba amb un, com deia, i estic molt d'acord amb el Pol, el Barça es troba amb una situació en la que no es pot tirar enrere. A mi em sembla que una vegada el jugador s'ha decidit per tu, tens aquest subidón moral de que li has pres al Madrid quan tot semblava destinat a que el jugador jugués estigués en el Madrid, perquè la seva decisió de marxar de l'Anglaterra semblava clara, uh-huh. I Madrid semblava que era l'equip on acabaria, sí, sí. Superant les reticències de Florentino Pérez en un inici, però que estaven acabant anar per ell a saco, i ell decideix el Barça. Ara, per 10 milions, em sembla que no et pots tirar enrere.
Molt
perquè
bé,
la il·lusió col·lectiva està creada.
Molt bé, doncs tanquem a Fitó el bloc Barça amb un apunt, perquè demà hi ha partit amistós del
diumenge,
Barça a Basilea.
Diumenge
hi ha partit amistós a Basilea.
Dos quarts de cinc de la tarda, Basilea-Barça, el Barça que viatja demà mateix. Demà sabrem qui s'emporta i qui no Hansi Flick, en directe a Catalunya Ràdio, també a TV3, no se m'enfadi la Laura. Serà el penúltim partit abans del debut a la Lliga, l'últim serà dimecres al Gamper contra l'Al Ahly.
Molt bé, doncs a dos minuts per sobre de tres quarts de vuit del vespre obrim la carpeta de la Lliga, perquè demà comença la Lliga de la Primera Divisió.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
I volem buscar la prèvia dels partits dels catalans, Espanyol-Llevant, Girona-Leganés, també Sabadell, que juga al camp de l'Sporting de Gijón, en aquest cas del Girona i del Sabadell a la segona divisió, l'Espanyol a la primera divisió. Comencem pel conjunt perico. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda. No tenim el Sergi Andreu ara mateix en comunicació. Doncs mira, direm que acaba de fitxar un futbolista, que és Banja Drusic, un futbolista de l'any 99, per tant té 27 anys, si no m'erro. És un futbolista eslové que juga doncs, com defensa. Jugava al Zenit de Sant Petersburg de la Lliga de Rússia, de la primera divisió de Rússia. De seguida busquem el Sergi Andreu perquè ens faci la prèvia d'aquest Espanyol Llevant. Començo amb tu, Santi, per analitzar els altres equips catalans del futbol professional. Què n'hem d'esperar d'aquest Espanyol? A projecte Monchi, en aquest cas potser es troba falta una mica de falta de gol, no falta potser punts a la davantera.
Sobre s'ha lesionat Quique, que ha sigut el que els ha salvat durant la pretemporada, era el que estava facturant els gols. Sí que li faltarà, crec que li falta un punt esquerre, li faltarà algú que marqui més els gols, i entenc que la idea d'aquest any és oblidar-se de la segona volta de l'any temporada passada, que em sembla que encara entre la gent de l'Espanyol segueix arrossegant el patiment aquest després d'una primera volta espectacular a nivell de números, que es parlava d'Europa i tot això, i resulta que a la segona volta se salven van perdent, crec que van ser 18 partits seguits sense guanyar. 18 partits sense guanyar i salvant la categoria a la penúltima jornada, quan a la primera volta havien estat en posicions d'Europa League gairebé durant tota la primera volta. Per tant, el que hauria de fer l'Espanyol, que suposo que el que intentaran buscar, és buscar la regularitat. És a dir, buscar el punt mig, però em sembla que l'última volta de la temporada passada encara pesa molt en l'ànim i que segueix flotant en cert pessimisme.
Ara sí, Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda, com esteu?
Busquem la prèvia d'aquest Espanyol Llevant el diumenge a les 7. Hem anunciat ara fa un segon, Sergi, que l'Espanyol ha fitxat un jugador, per tant, que no sé si jugarà aquest diumenge, suposo que encara és molt d'hora, però vaja, l'Espanyol es va reforçant, l'Espanyol juga contra el Llevant a casa el diumenge a les 7. Ara amb el Santi comentàvem aquest mercat de fitxatges de l'Espanyol, també l'herència de la temporada passada, també és el primer projecte de Monchi a la Secretaria Tècnica del conjunt Perico. 15 punts, per on hem de fixar-nos en aquest Espanyol en el dia de l'inici contra el Llevant?
Mira, tot és encara, com sabeu i com és normal per aquestes dates, tot és encara molt experimental, diria. Tot és molt nou, encara és molt aviat. L'Espanyol ha incorporat amb aquest central eslové, Vanja Derkusic, 5 jugadors, que diria que pràcticament tots són melons per obrir, perquè la majoria, potser amb l'excepció de Calatrava, no els coneixíem en el futbol espanyol i pràcticament ningú els havia jugat. Això vol dir que pot sortir bé o pot no sortir tan bé, i això fa pensar que de moment l'11 que veurem diumenge encara serà un 11 molt semblant al de la temporada passada, i que aquests nous jugadors hauran d'anar entrant a poc a poc. Potser, ja et dic, potser que la trava és qui ho té millor per fer-se un lloc a l'11, i encara hi ha d'haver molts moviments, bueno, molts no, però encara hi ha d'haver algun moviment a la plantilla, per tant, no està tancada. S'han vist algunes deficiències al llarg de la pretemporada que el cos tècnic ha anat mirant de resoldre a mesura que han anat passant els dies. Encara hi ha en defensa alguns dubtes, en la creació... Bé, hi ha moltes coses encara per millorar, però això comença diumenge, no hi ha temps per... no hi ha gaire marge per badar, i els tres primers punts... a Cornellà diumenge contra el Llevant, un equip que ha perdut una de les seves grans figures... I veurem...
Parles de Carlos Espí, eh?
Sí, exacte, sí, de Carlos Espí. I bé, sí que ara sentia una mica el Santi, sí que estic d'acord amb ell, que hi ha el temor... jo aquest estiu he detectat un punt massa de pessimisme, encara. És a dir, hi ha el temor que el que vam viure a la segona volta la temporada passada no ens arrossegui en aquest inici, perquè això acostuma a passar en molts equips que no acaben de desconnectar del que hem viscut en el tram final de la temporada anterior. Bueno, veurem. Tant de bo no, eh? Tant de bo no, i tant de bo l'equip... doncs de seguida sortir endollat i amb, a veure, Manolo ja fa un cert temps que hi és, per tant entenc que això també suma. Bé, no sé, veurem.
Sergi, tu ets un tio optimista, potser ets l'optimista de la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira. Has parlat de la informació, fins ara és la informació. El Sergi Andreu opinador, el Sergi Andreu aficionat de l'Espanyol, com veu aquesta temporada? Què creus que farà l'Espanyol? Opinió?
Opinió. Home, jo crec, tinc dubtes, Sergi, és que tinc alguns dubtes encara, és a dir, perquè vull veure... És a dir, ara mateix jo no tinc la certesa que tinguem una plantilla millor que la temporada passada. Però, clar, això ho veurem en pocs partits, entenc que ho veurem. Opinió, home, jo no aspiro a res més que no sigui salvar-te, és a dir, espero no patir, és a dir, espero que l'Espanyol no pateixi com va patir la temporada passada, i una temporada que l'Espanyol anés oscil·lant per la taula mig, per la zona mitja de la taula, seria bastant idíl·lic. No crec que aquest equip pugui aspirar gran cosa més. Això sí, jo crec que se li hauria d'exigir no flirtejar amb la zona de descens. És a dir, això hauria de ser, vaja, per mi prioritari a l'hora de demanar... d'exigir a la plantilla, no? Ara, caldrà veure com surten aquests 5 fitxatges, i si n'arriba algun altre, ha de venir algun jugador d'atac, encara algun extrem... Bueno, no sé què dir-te, perquè tinc alguns dubtes encara, Sergi.
Molt bé, doncs aquest Espanyol Llevant, diumenge a les 7, amb la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb el Sergi Andreu. Quina temporada com a narrador de l'Espanyol, Sergi, aquí a la casa? Quina serà?
Doncs mira, serà ja la quarta...
Doncs la quarta temporada, Sergi Andreu, sí. Com la veu de l'Espanyol a Catalunya Ràdio, el primer partit de Lliga, Espanyol Llevant a Cornellà, com dèiem, diumenge a les 7, amb la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sergi!
Adéu, que vagi bé!
De l'Espanyol al Girona. Eduard Solà, què tal? Bona tarda!
Hola, què tal? Molt bona tarda a tots.
Malauradament, Solà, doncs hem de començar dient una cosa que sap tothom, que és que el Girona juga a la segona divisió, malauradament va perdre la categoria, però, escolta, hem de posar en marxa l'operació Ascens i comença diumenge a les 7 a Montilivi contra el Leganés, un partit que viurem dins de la transmissió de l'Espanyol a Catalunya Ràdio, per tant, el Solà, que conviurà amb el Sergi Andreu, i Solà, com arriba el Girona en aquesta primera jornada de Lliga? Quin 11 ens hem d'esperar contra el Leganés? Perquè, escolta, fitxatges pocs, jugadors que haurien de marxar però no marxen com Unagi i Sigankov en el compàs d'espera per marxar. Quin equip ens hem d'imaginar el diumenge a Montilivi?
Doncs mira, és molt complicat veure o saber quin equip traurà Quique Álvarez en aquesta nova etapa del Girona a segona divisió A. Ja no hi és Mitchell, ens haurem d'acostumar també a tenir un nou entrenador a la banqueta, i si et sembla comencem pel més nou, que és que el Girona ha anunciat aquesta tarda el fitxatge d'Unai Hernández, d'aquest migcampista ofensiu de 21 anys, s'ha dit per l'Etihad fins a final de temporada, torna al Girona després que hi va estar 7 temporades al futbol base. De moment Unai Hernández no està inscrit a la Lliga de Futbol Professional, tampoc ho fa Pixur. Són 5 cares noves, de moment, diguem, 4 fitxatges, Pixur i Zan Gonzalo, Iván Morante i Unai Hernández, a més dels 3 jugadors del filial, Sergi Puig, Minsu i Justin, que sí que estan inscrits i que tindran dorsal del primer equip. Aviam, amb tot això, i tenint en compte que segurament, vaja, m'hi jugaria el que fos del meu cos... Que,
epa, per explicar... queda gravat això, Solà, eh?
No, per això et dic, després puc tirar enrere o no, no, però... No riguis, Laura.
Ei.
Si no podem triar, Solà, ja saps cap on anirem.
És que em fa riure.
Doncs jo diria que ni Sigankov ni Unagi ni tan sols entraran a la convocatòria, perquè són dos jugadors que són a la rampa de sortida, no volen jugar amb el Girona a segona divisió. Sigankov fins i tot aquest estiu ha demanat la carta de llibertat, i veurem què és el que acaba passant amb jugadors com Asprilla o Arnau. En el cas d'Asprilla no compten que aquesta temporada es mantingui aquí al Girona, i en el cas d'Arnau és una de les ventes, està molt a prop del València, tot i això el Girona continua insistint en aquests 8 milions d'euros de clàusula de rescissió que té i que, per tant, els exigirà perquè Arnau acabi traspassat al València. Aquests 4 jugadors, evidentment, sembla que no haurien de ser aquí, i aquests 4 dorsals, doncs, són els que hauran d'ocupar els nous jugadors. El Girona es presenta amb una defensa realment amb 4. Ara mateix, del primer equip, només hi ha Arnau, David López, Francesc i Àlex Moreno. Àlex Moreno és un dels altres jugadors que diuen que també podria sortir si acaba rebent una oferta de primera divisió. Es parla del Rayo Vallecano per substituir Pep Xavarría, que aquesta setmana ha fitxat pel Chelsea. Veurem què és el que acaba passant. És evident que el Girona sí que té jugadors en el mig del camp i a davant, però li falten jugadors, sobretot al darrere, i la gran avantatge, diria jo, que és començar la Lliga Montilivi, que com a mínim tens una mica més d'opcions per aconseguir l'ascens de categoria. Ah, com que ara m'ho preguntaràs, ja t'ho dic. L'objectiu, claríssimament, tornar a primera divisió i pujar directe.
Doncs vinga, va, l'operació Ascens del Girona, que comença aquest diumenge a les 7 a Montilivi contra el Leganés.
Ja està?
Viurem el... Sí, Solà, home. Pensa que ets de segona divisió, has perdut una miqueta de quota de micro. No passa res.
L'any
que ve la recuperaràs quan estiguis un altre cop a primera divisió. Segur que el Girona aconsegueix l'ascens, o almenys el competeix. Girona-Leganés, diumenge a les 7, dins de la transmissió de l'Espanyol, també el Girona amb la veu de l'Eduard Solà. Gràcies, Solà.
Adéu.
Tot costa.
I sí, pel Girona és una mica un infern jugar a la segona divisió. És una alegria fer-ho pel Sabadell. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Va aconseguir l'ascens al Sabadell en aquesta última temporada. Per tant, el tindrem jugant al futbol professional uns quants anys després, Ripo. I el Sabadell, que comença jugant a la temporada de Lliga al camp de l'Sporting de Gijón, un camp històric, al Molinón, dilluns a les 7, en directe a la via al web de Catalunya Ràdio. El Sabadell, Ripo, que debuta en un camp d'aquells que tenen flaire de primera divisió.
Sí, i al final jo crec que per l'aficionat del Sabadell i pels jugadors que estaven la temporada passada, ostres, a debutar segona en un dels millors camps de la categoria fa patxoca, però tampoc anirà allà a passejar-se a veure què m'acoqués ja que li clavin 4 gols. El Sabadell vol competir, li prontes el Solà i el Sergi objectiu, el del Sabadell també és claríssim, és la permanència, i si ha de ser patint i l'última jornada, doncs que sigui així. Serà complicat pel Sabadell, evidentment és un equip que acaba de pujar, un dels pressupostos més baixos de la categoria, però anar a competir tots els partits, a fer-se fort a casa i a arrastrar tot el que es pugui fora.
El mercat de fitxatge, Ripo, la plantilla del Sabadell té com una combinació, no? Moltes cares noves, però també gruix de jugadors que continuen, que no han trepitjat mai el futbol professional. Per tant, aquesta cohesió entre els dos mons, que és una de les feines que haurà de fer Ferran Costa.
Sí, mira, es mantenen 16 jugadors de la temporada passada. Alguns encara poden sortir, perquè avui Ferran Costa ha dit que la plantilla no està tancada. Han marxat 10 jugadors, dels quals només un era titular, que era Stals, i han vingut 11 fitxatges nous, tots s'han de pujar al nivell. Te'n destaco dos. Un és Pere Pons, exjugador del Girona, que el tenien per Grècia i ara ha tornat al Sabadell, i també Edgar González, català, ha estat jugant al Betis, ara estava jugant a l'Almeria, també és un bon fitxatge pel Sabadell, 11 fitxatges en total, i encara n'ha d'arribar algun més per tenir una plantilla per almenys començar i salvar-se quan abans.
Molt bé, doncs amb el Ripo, el narrador del Sabadell a Catalunya Ràdio, viurem aquesta temporada del conjunt arlequinat a la segona divisió, un altre cop al futbol professional l'equip del Vallès. El partit, ja ho sabeu, el primer partit del Sabadell contra l'Sporting de Gijón al Molinón, dilluns a les 7, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Ripo!
Adeu!
Vinga, va, ja ens actualitzem amb el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
Bona tarda.
Pregunta esportiva, va.
Va, jo ho vaig donar tot, avui no et passis.
Pregunta-li per Rodri, quan el fitxarem.
És veritat, mira, jo vas avançar en primícia el fitxatge de Rodri, de Ferran Torres pel PSG. El vam explicar poc després de les 8 del vespre. Per tant, mira, me l'ha posat votant el Fito. Dia i hora del fitxatge de Rodri pel Barça.
A veure, digue'm opcions, quan podria
ser? No, mira, des d'ara fins al final del món.
Tens el 31 d'agost.
Fins al 31 d'agost.
O fins a l'1 de setembre, crec, fins i tot.
Doncs això s'apurarà, cap al 25 d'agost, va.
25 d'agost, a quina hora?
A mitja tarda.
Mitja tarda?
Abans del Tot Costa.
Abans del Tot Costa, quarts de 6?
Sí, o quarts de 7, allò, per fer-te anar corrent al Tot Costa.
A quarts de 7 viurem aquest fitxatge i el podem anunciar.
El número de vol amb què vindrà, ja.
No, home, ahir li vaig dir que comprés una butlleta per la grossa de Nadal, perquè, noi, està sembrat el Marc Güell. 25 d'agost, a quarts de 6, quarts de 7, Rodri serà jugador del Barça, o avança el Marc Güell a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Ai, com passi.
Va, Marc, escolta, 8 i un minut, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Doncs mira, tenim novetats d'aquest incendi de Collserola que s'ha declarat aquesta tarda. Els Mossos han detingut una persona sospitosa d'haver provocat aquest incendi a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat, ha acabat afectant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres, i per cert que fa poca estona també els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi de cara a demà. Comença a baixar lleugerament, però tot i això encara hi ha perill molt alt a 17 comarques i a 112 municipis. L'incendi de Collserola ha afectat també la mobilitat en alguns punts aquesta tarda. Comprovem ara com tenim les carreteres. Equip viari, Carmina, Mala-Garriga, bona tarda.
Bona tarda. Sí, les vies afectades per aquest incendi que comentaves estan obertes totes les vies, excepte l'accés a Collserola per la BB-1468, que encara pateix afectacions al tram entre Molins i Sarrià. Dit això, hem de dir que és una tarda ben tranquil·la, excepcionalment tranquil·la, perquè pensàvem que podia ser. Molt disperses les retencions pel territori. Els punts de retencions més importants ara, per exemple, estan tret de la Jonquera, on el seu pas per la P7 i l'N2 en sentit nord cap al Pertús. Hi ha retencions a la C16 a Berga, en tots els sentits es dona pas alternatiu a causa d'un accident. A la C31 a Cubelles en sentit sud i a Torroella de Montgrí en tots els sentits. A l'N260 a Puigcerdà en sentit nord. També a la C26 a Castelló de Farfanya, en tots dos sentits, i a Barcelona. És l'única àrea, les rondes de Barcelona, que presenten algun punt de retenció. A la Ronda de Dalt, per obres, hi ha retencions a l'altura de la sortida 6, en tots dos sentits, però també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Aquest és una mica el resum d'ara.
Gràcies, Carmina, i tornem a 2:15, i avui també tindrem la mirada posada a Ceuta i Melilla. El Marroc i Espanya blinden a la frontera de davant aquesta crida a tornar i entrar massivament demà. Els dos països estan en alerta i han desplegat més policies, més militars i han col·locat noves barreres al mar. Ho explicarem al Catalunya Vespre amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Àlex Giral Robert.
Doncs més informació amb el Marc Güell a Catalunya Vespre a partir de 8:45 del vespre. Mai millor dit. Gràcies, Marc.
Bon cap de setmana.
Pop-up vespre.
A veure, Xevi, què hem fet fins ara a tot costa? Què podran recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora en breus minuts?
D'entrada, el més important, saber una miqueta més del teorema de Poincaré. Que és
jo encara no m'he atrevit a pronunciar-ho perquè sé que ho diré malament. És que t'hi has atrevit. De fet, tu, francès, el domines.
Poincaré, perquè és francès, crec que hauríem de pronunciar Poincaré. Però ja seria d'un esnobisme...
Santi, sí, avales aquesta pronunciació?
Poincaré.
Sí? Molt bé, escolta, aquí... Poincaré. Som políglotes.
Doncs això és una de les coses destacades d'aquest inici. On hem fet tertúlia per l'estripada que ha fet avui Frenkie de Jong, amb un dissolucidat, que diria aquell, ha volgut deixar clar i apuntar cap a alguns mitjans de comunicació sobre coses que en teoria han sigut falses. També hem parlat amb el Pol Ballús perquè ens expliqui com està ara mateix l'arribada, la possible arribada o no de Rodri al Barça, i als últims minuts fent l'última hora dels equips que jugaran al futbol professional aquesta temporada catalans. L'Espanyol, que debutarà aquest diumenge a primera divisió. Per cert, ha fitxat un jugador que ens portarà de corcoll a molts periodistes, perquè es diu Vanja Drkusić.
Sí, jo ho he dit malament. Quan
tu ho has dit fatal, però el Sergi Andreu ens ha posat llum a la foscor. La Girona, que fitxa jugadors molt més pronunciables, com Unai Hernández, però que jugarà a segona divisió aquesta temporada, debutarà també el diumenge contra el Llevant, i el Sabadell amb aquesta temporada històrica per ells a segona divisió, que et retorna a segona divisió, recordeu, el dilluns, el seu debut al camp d'un altre dels històrics de segona, com és l'Sporting de Gijón.
5 minuts per sobre de les 8 del vespre, no acomiado encara el Santi i la Laura, perquè després de la publicitat escoltarem Mbappé, que ha parlat i ha parlat de Mourinho, ha parlat bé, perquè clar, no li queda un altre, ha de parlar bé del seu cap, José Mourinho. I després de parlar de Mbappé i de Mourinho, alerta, perquè, Xevi, tenim avui una prova de natació de l'europeu de natació, que hi pot haver una medalla catalana.
És molt difícil, eh?
Quan passi un minut d'un quart de 9 del vespre, alerta, perquè Luca Hug competeix al 4% lliures mixt, parlem de l'europeu de natació de París.
Correcte, també potser hi haurà Ainhoa Campabadal, no és segur, perquè es poden fer canvis fins a l'última hora, ara mateix hi ha inscrita una altra nadadora, però la catalana va participar a les semifinals, quan passi un minut d'un quart de 6 d'aquesta final, on, això sí, l'equip espanyol nada amb el vuitè dels vuit, amb el vuitè temps dels 8 participants.
Doncs vinga, va, 2 minuts de publicitat, Mbappé i natació al Tot Costa.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
Ui, quin fred que m'ha agafat.
Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest estiu Solsona sona i emociona.
Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
Tota la informació a solsonaturisme.com.
Oh, capità, el meu capità.
Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
Ja no sé què em passa.
Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
Això sona brillant.
Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, El pianista.
L'hauria d'haver fugit.
Lluitarem. Ja ho veuràs.
Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna al Tot Gira.
Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
Comença l'operació Ascens a Girona.
Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna al Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
Ei,
torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
Sí, sí. M'encanta.
Una tria musical de categoria.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes no et poden donar.
Oh, fixa't com sona.
Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
sí.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
9 minuts per sobre de les 8 del vespre. Va, Xavi, obrim la carpeta a Madrid. Avui carpeta curta, petita, però volem sentir Mbappé perquè ha parlat del seu nou cap, de José Mourinho.
Això feia molt temps que no el sentíem. Després de la final de la temporada passada, on no va jugar per una lesió, d'entrada ha assumit, està recuperat i il·lusionat per la nova temporada. I també ha parlat, com deies, de Mourinho, de quin ha destacat el seu caràcter guanyador. Diu que arriba per guanyar títols, que és el que ell vol. Ho sentim? Són declaracions als mitjans oficials, per això no us estranyi que hi hagi música de fons.
Hemos hablado mucho durante el Mundial, han hablado mucho conmigo, ahora yo he llegado hace varios días. Yo pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que como jugadores, cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y yo pienso que es positivo para nosotros.
Molt bé, doncs, aquest de Madrid que debuta contra l'Espanyol, segona jornada, dissabte que ve, a 9:45 del vespre, primer partit del Madrid de Mourinho, del Mourinho 2.0 a Cornellà. Serà, doncs, el primer partit de la temporada de la Lliga del conjunt del Bernabéu. A veure, a Santi, a Mourinho diuen que ha aterrat amb to més conciliador al Bernabéu en aquesta segona etapa. Què n'esperes tu d'aquest Madrid de Mourinho?
Bé, que molesti tot el possible.
O sigui, no et creus al Mourinho conciliador?
No, home, no.
A la primera de canvi,
sí,
buscarà el cosa a cosa amb els rivals.
I ara està aguantant, però, vamos, evidentment no podrà aguantar-se. I realment em sembla que l'estratègia serà aquesta. Bé, ell ve amb un objectiu clar, que és el de desgastar el Barça de Flick.
Ja ho va fer amb el Barça de Guardiola ara fa uns anys.
Va intentar-ho.
Una miqueta el va desgastar, li va guanyar una lliga.
Sí, però vull dir-te que...
Una copa.
Sí, i ja... I ja està.
Bueno, les males llengües diuen que Guardiola en part va marxar també pel desgast de Mourinho.
Jo crec que, com et deia abans, en Frenkie de Jong, l'enemic el tenia més a prop que 600 sí. quilòmetres.
El tenia assegut el dia de l'anunci de la seva marxa, no? A veure, a Laura Brugués, aquest de Madrid de Mourinho, que ha fitxat Diomandé, li faltava Rodri, no?, que era la peça per ordenar una mica el caos al mig del camp. Al mig del camp hi té Bernardo Silva. Creus que Mourinho podrà ordenar una mica aquest caos que l'any passat Xavi Alonso i Arbeloa no van poder ordenar?
Jo crec que no li anirà bé.
Ja ho dius ara, eh?
No, les segones parts no són bones. Mourinho no li anirà bé. Molta il·lusió posada per part, suposo, de Florentino.
És que està en el discurs de sempre.
Sí, és que... No.
Jo crec que ell li anirà molt bé, al Madrid no.
Què vols dir amb això?
Home, que hi guanyarà molta pasta, que és el que està fent.
Guanyarà protagonisme, no? Sortirà un altre cop als diaris, primera plana...
Finiquito els 6 mesos i ja està.
Home, no, sí? Creus que Mourinho no es menja els collons?
Jo crec que no li anirà bé, també ho penso. Sí, sí.
Sí?
No tinc cap mena de confiança que aquesta segona part li vagi bé.
Seria trencar una dinàmica, que la dinàmica de Mourinho els últims anys és desastrosa.
Això.
O sigui, equip que agafa, equip que el foten fora.
Sí.
Bé, sí, però també ha fet coses... A veure, és veritat que no guanya un gran...
Ha guanyat una conference i se la va tatuar.
Sí. A veure, jo tampoc seré amic de Mourinho perquè no ho soc, però és veritat que les últimes experiències no són bones, però el Manchester United, que se'l critica molt per la seva etapa, va guanyar una Europa League, que el Manchester United no ha tornat a guanyar res més després de Mourinho,
Mira que bé.
Mira, estaran contents a Manchester. No, però vull dir que és un entrenador que jo crec que ja no està en el seu millor moment, però si vols un entrenador que t'entri en un vestidor per posar-hi ordre, a pocs noms en venen més a tomb que Mourinho.
Sí, home, i Mbappé, que ara l'elogiava, ho sentia. M'agradava veure la final de la Supercopa d'aquest any, a Turquia, per cert, que si guanya el Barça la final contra el Madrid, si Mourinho diu tots, vinga, cap allà, què fa Mbappé, si l'obeeix, o fa com l'any passat amb Xavi Alonso, no? Que va deixar clar que Xavi Alonso no tenia cap mena d'autoritat sobre el vestidor. Arbeloa va ser un acudit, després, entenc que sí, que aviam, que si algú pot posar ordre després del que venen amb la marxa d'Ancelotti, potser Mourinho, però una cosa és que posi ordre al vestidor i l'altra que li funcionin els resultats i l'engranatge d'aquest vestidor sobre el terreny de joc.
Més enllà de Mourinho, Santi, el mercat de fitxatges del Madrid et convenç? Diomandé, fitxatge més car de la història del club, per jugar per l'extrem dret, Bernardo Silva per ordenar una mica el joc, Cucurella a lateral esquerra, et convenç el mercat del Madrid?
S'ha de veure, de Diomandé, no ho tinc tan clar. Si és que té... No tinc tan clar ni que tingui 19 anys, aquest senyor.
Això ja ho diu vostè, i jo no entraré en aquest jardí, perquè em sembla que és divendres tarda i els serveis jurídics de la corporació han marxat a casa.
No ho sé, però realment... Ho deia perquè aquest xicot... si aguanta una temporada al nivell... Si, és que és molt jove, o suposadament és molt jove... I té una gran responsabilitat. Són 140 milions i a veure com no és mateix jugar al Leipzig i al Leganés que jugar al Real Madrid, a veure com suporta la pressió. De Bernardo Silva és un jugador molt amb molta classe, però crec que en el sistema de Mourinho pintarà més aviat poc.
Sí.
I Cucurella és un gran fitxatge com a lateral, i punt. Konaté ens donarà grans tardes de glòria, o sigui, em sembla que és un fitxatge que, per fer riure, i després Espí, que suposo que serà un jugador que per aquests moments de Copa i tal, com va ser Gonzalo, però clar, estaria a Gonzalo, vull dir, tampoc entenc molt bé el moviment, però endavant. És un mercat que, o sigui, jo crec que dependran més de Vinícius i Mbappé que del que hagi arribat, eh?
Molt bé, doncs un minut i arribarem a un quart de nou del vespre i a tot plegat tanquem la carpeta futbol. Què hi diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Doncs que demà comença la Lliga. Quin paper faran Barça i Espanyol? Avui resposta oberta. El Joan Antoni Cabaner, que diu el Barça guanyarà la Lliga si troba un nou a Europa. Ja veurem l'Espanyol. Esperem, diu el Joan Antoni, un any tranquil. El Damià Feixes, el Barça campió. L'Espanyol mitja taula cap avall com la temporada passada. Crec que l'Espanyol dependrà molt de si fa una temporada tan dispar com l'anterior. El Biel, MCA, Barça campió, però amb menys marge que l'any passat. L'Espanyol diu que no patirà tant. Mallorca i Girona pujaran i el Sabadell es mantindrà pels pèls. Dos comentaris diferents, el Danyelín, Barça campions i Espanyol a segona, i l'Ara què? Espanyol campió i Barça a segona.
Mira,
i el comentari més encertat, que és el culer del sud, que diu que, si us plau, que torni ja el Jordi Costa
a
la feina.
I estem a favor. Doncs vinga, va, acomiado la Laura Brugués i el Santi Jiménez, que han vingut a fer tertúlia aquest divendres, dia 14 d'agost, amb nosaltres. Fins la setmana que ve.
Un plaer.
Gràcies.
Fem una petita pausa i de seguida tornem per narrar aquesta prova, aquesta participació de Luca Hook, l'atleta de Sitges, el nadador de Sitges, que competeix en el 4% lliures mixt. Té opcions de medalles. Potser no són les més clares del món, però és un català que es juga una medalla al Campionat d'Europa de París de natació. Un minut i tornem.
Tot Costa, amb Sergi Camps. L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu, quan em mires i somrius. Si et tinc a prop de mi. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Soc un showman. És la meva vocació.
Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
Sopem avui?
No quedaré amb tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. I don't care. I love it. Tot Costa, amb Sergi Camps.
Dos minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. De seguida comença aquesta prova de Luca Hook al Campionat d'Europa de París de natació, a la final del 4% lliures mixt. Veurem si hi ha opció de medalla de Luca Hook. No és fàcil, però ahir ho va fer molt bé en la seva participació individual en la prova per equips de la selecció espanyola. Pendents que saltin a la piscina els nedadors. I de seguida també parlem amb la Chantal Giné, perquè, Fitó, comença d'aquí poc també el Mundial d'Hockey Herba Femení. Ahir vam parlar amb el Marc Vizcaíno i, per tant, doncs, avui també ho fem amb la Chantal Giné per parlar del Mundial d'Hockey Herba Femení, on Espanya potser no és de les grans favorites, però, escolta, ho va fer molt bé en l'última gran cita internacional.
Sí, Espanya, que va ser bronze a l'europeu de l'any passat, comença demà aquest europeu, que aquesta vegada està masculí com femení, del 15 d'agost fins al dia 30, que jugaran les dues finals. Una selecció espanyola femenina amb moltes cares noves, amb molta gent jove, amb Carlos García Cuenca com a seleccionador, però sí que és veritat que amb jugadores també veteranes com la Chantal, doncs que en principi han de portar aquest granet de sorra perquè Espanya intenti tornar a fer un gran paper. Sí que és veritat que els Jocs Olímpics doncs no va funcionar tan bé el 2024 a París, però sí que els avala la medalla de bronze a l'últim europeu. Per això la selecció favorita, Sergi, als Països Baixos, com han guanyat absolutament tot els últims grans campionats.
Doncs de seguida a veure si podem parlar amb la Chantal Giné. Abans, Xavi, els ulls posats a la piscina de París, perquè a punt hauria d'estar a punt de començar aquesta prova, i els ulls posats des de Catalunya Ràdio en Luca Hook, l'aleta, el nedador de Sitges.
Sí, ho farem amb una mica de retard. Ja podem confirmar d'entrada que Ainhoa Campabadal, la nedadora catalana que tenia opcions de ser-hi, de fet, ella va ser de les que va ajudar a classificar la selecció espanyola per la final. Avui no hi serà, al seu lloc l'ha pres la nedadora d'Andorra, de Terol, que des de molt petita ja es va establir a Catalunya, Irene Círcules, que serà la quarta rellevista. Luca Hook serà el primer rellevista, de fet, és el més ràpid de tot l'equip espanyol, amb una marca d'uns 47 segons en aquests 100 metres, per tant intentarà començar bé aquesta prova. Com deien, dels 8 classificats, l'equip espanyol és qui ho ha fet amb un pitjor registre, 3:26.03, es va classificar pels pèls l'equip espanyol per aquesta final. El millor temps el té la República Txeca, que nedarà pel carril central, pel carril número 4, amb 3:23.41, també baixant dels 3:24 a la selecció dels Països Baixos, nedant pel carril número 5. Recordem que els carrils centrals són els més fàcils en aquestes proves de natació. Normalment els millors temps els tenen per aquests carrils centrals. Ara es farà les presentacions de tots els equips. Com diem, comença amb una mica de retard i d'aquí a no res, ara veiem com surt la selecció dels Països Baixos, començarà aquesta prova. Els 4% mixtos, recordem, els 4 nedadors, Luca Hook, Miguel Pérez Godoy, Maria Daza i Irene Círcoles, per aquest ordre hauran d'anar d'aquests 100 metres.
Doncs, pendents de Luca Hook, també d'Irene Círcoles, que bé, no és catalana, és nascuda a l'Aragó, però viu des de fa molts anys a Catalunya, per tant, si guanya medalla, també la considerarem una miqueta medalla catalana. Aquesta prova, Xavi, quan ha de durar, més o menys?
El rècord mundial d'aquesta prova, el rècord europeu d'aquesta prova, perquè de fet estem en uns europeus, és de 3 minuts 22, aproximadament serà una miqueta més de 3 i mig, una miqueta més de 3:20, seran els temps que estarem nedant.
Doncs vinga, tot a punt, perquè comença aquesta final del 4% lliures mixt. Estem al Campionat d'Europa de París, parlem de natació i els ulls posats en Luca Hook. Ahir ho va fer molt bé, de fet, va guanyar la seva aposta en la prova per equips que va competir ahir a Espanya, va fer el millor temps, després els companys no van acompanyar i la selecció espanyola es va quedar sense medalla, però Luca Hook ho va fer molt bé. A veure com ho fa avui l'atleta, el nedador de Sitges, Xavi.
Sempre en el primer torn, al carril 8, per Luca Hook, pel nedador de Sitges, per l'equip espanyol, serà en aquesta prova i en aquest primer relleu que intentarà fer i deixar amb bon peu, ben encarat, la resta de nedadors. La sortida serà nul·la, perquè el carril francès, vaja, jo crec que ha anat molt abans. En tot cas, es comença aquesta prova. Doncs no, mira, ha tingut un temps de reacció molt per sobre dels demés. L'equip francès, 0:24.060 els altres, per tant, partirà amb molt avantatge en aquest primer relleu. De moment, bona participació en el primer gir per Hook, que hi acaba en la tercera posició, tot just per darrere de l'equip l'equip d'atletes neutrals, que és l'equip rus que participa en bandera neutral, i de l'equip francès. Buscant la primera, el primer relleu, el nedador de Sitges, que està competint per acabar en primera posició. De fet, jo crec que hi acabarà, com sempre, fent una participació molt destacada.
Molt bé, Luca
el
Huck.
Nedador sitgetà acabarà segon Luca Huck per darrere del temps que ha fet l'equip dels països neutrals. Ara és el torn per Miguel Pérez Godoy per buscar aquest segon relleu. De fet, ha saltat malament i està perdent algunes posicions el segon rellevista de l'equip espanyol, que ara mateix marxa en tercera posició. A punt de fer el primer gir dels 50 metres en aquesta prova del 100, un gir que passa l'equip neutral en primera posició, l'equip espanyol en segona, aguantant prou bé. Miguel Godoy, recordem-lo que Julio ha deixat també aquesta segona posició, sempre liderant aquest equip que participa en bandera neutral, l'equip rus participant en bandera neutral i que sembla que acabarà aquest segon relleu també en la primera posició, amb l'equip espanyol nedant per la segona posició. Segon relleu consumat en primera posició per l'equip neutral, segona posició de 65 centèsimes per la selecció espanyola.
Bon salt aquí, de l'aleta de l'anador espanyol,
Que és Maria Daza, la nedadora que farà el tercer relleu de l'equip espanyol, un relleu que ha debutat amb el català Luca Huck, ha fet una memorable, una bona, vaja, memorable no, perquè memorable seria una primera posició, una bona segona posició darrere dels neutrals. Ara perd alguna miqueta de temps la nedadora espanyola, que acaba aquest primer relleu en tercera posició. L'avançà l'equip italià, recordem, el primer lloc sembla bastant consolidat per la bandera neutral, per als atletes russos que participen a bandera neutral. Ara mateix és per a la nedadora italiana, que està fent una remuntada espectacular i està assumint aquesta primera posició. Maria Daza lluitant per la tercera, però és molt a prop també de perdre aquesta tercera posició. De moment, els neutrals que continuen, dic neutrals perquè és la bandera neutral, en primera posició, amb Itàlia segona i Espanya tercera, amb possibilitats reals de medalla per l'equip espanyol, per tant, de medalla catalana també, amb la presència de Luca Huck. Però de moment, l'equip neutral, l'equip de bandera neutral, que marxa en aquest últim relleu, que recordem, per l'equip espanyol, és Irene Ciércoles. Irene Ciércoles, una nedadora establerta a Catalunya, que està perdent, però, força, força gas i està allunyant-se una miqueta de les medalles. Ara mateix marxaria quarta, però sembla que ja és una miqueta lluny de la medalla. I ara la primera posició entre la República Txeca i els atletes de la bandera neutral, de la bandera russa, que serà qui finalment guanyarà. La República Txeca serà segona, finalment. Serà cinquena posició per l'equip espanyol, que no guanyà medalla. Or per l'equip neutral, plata per als Països Baixos. Cinquena posició, finalment, per la selecció espanyola, Luca Huck, per tant, i la resta de components d'aquest equip espanyol, que no aconseguirà medalla en aquest relleus mixtos del 4%.
Molt bé, doncs hem narrat en directe aquesta cursa, aquesta medalla, que no ha pogut ser per Luca Huck, però ho hem viscut en directe al Tot Costa. Gràcies a Xevi. Exacte. I ara sí, parlem amb la Chantal Giné. Chantal, què tal? Bona tarda. Chantal, bona tarda. Tenim aquí a la Chantal Giné, em diuen que de moment no la tenim a punt. Ara sí, Chantal Giné, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí, jugadora del club de polo i també de la selecció espanyola. Escolta'm, això que ens ha dit el Fitó, l'or, complicat, complicat, no?
Sí, la veritat és que és quasi bé impossible, quasi, ja et diria, competir contra la selecció holandesa. Són un referent per nosaltres i algú amb qui primer admirem i després intentem també agafar certs comportaments que tenen elles a l'hora de competir. I bé, si no podem, ja veu una mica el que tu has dit, a lluitar per això, bueno, doncs nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu. Per sort no és aconseguir la medalla d'or, però farem tot el possible per quedar el més amunt possible també.
Què és el que més admireu dels Països Baixos?
Bé, jo crec que la seva mentalitat i la seva manera de competir durant tot el que dura els 60 minuts de joc. Crec que són molt superiors i ho demostren en cada partit, també. I llavors és algo que les fa úniques.
Aquest cap de setmana comença aquest Mundial, grup amb Bèlgica, Irlanda i Nova Zelanda. D'aquesta fase de grups, què n'espereu?
Bé, sabem molt bé en quina posició estem. Tenim primer a Bèlgica, que són terceres del món. De fet, també estan competint en el seu país i creiem que són
a priori les favorites, per així dir-ho. I després tenim a Irlanda i Nova Zelanda, que tot i que Irlanda la coneixem una mica més perquè aquest any hem pogut competir a la Pro League contra elles, juntament amb Nova Zelanda crec que tenen moltes coses en comú. És un equip molt fort físicament, que segurament l'estar una mica pitjor de rànquing pot ser que ens esperi una mica més i de tant en quant que també ens optin fent una pressió alta, i sabem que, o creiem almenys, que hem de portar la iniciativa del partit nosaltres.
Veniu de fer setena posició als Jocs fa un parell d'estius, en canvi veu fer un bronze l'estiu passat a l'Europeu, i arribeu millor que en aquests dos campionats, o quines sensacions teniu?
Sí, crec que la selecció, l'equip ha treballat moltíssim. Cada any treballem més i millor. Els Jocs era un equip molt més nou. Just agafava Carlos Cuenca el relleu de l'Adrian, i en un any crec que es va veure en l'Europeu que vam poder aconseguir un tercer lloc justament contra Bèlgica en els shootouts, que per nosaltres és molt preciat. Aquest any hem treballat molt, sabem on estem sisenes del món, i al final el nostre objectiu també és una miqueta seguir en aquesta dinàmica.
Tu ets una de les veteranes d'aquest equip, un equip que, com deies, s'ha doncs, rejuvenit, però tu com et sents dins del grup? És a dir, creus que tens un pes molt important?
Sí, crec que el fet de tenir molta experiència, haver jugat ja també molts tornejos, i serà aquest el meu tercer mundial, també porto tres Jocs Olímpics, crec que tinc molt pes, així també com les altres dues capitanes, la Lucía Jiménez i la Marta Segú, però algú que ens ha donat molt d'haver rejuvenit tant l'equip és la il·lusió amb la que la gent afronta aquest torneig, que per moltes és un dels primers tornejos grans.
Ens han posat molt de moda les juguesques, Chantal, queda gravat aquí al Tot Costa. Què faries si aconseguiu l'or? Quina juguesca faries?
Ostres, si aconseguim l'or, ja ho he dit que és molt difícil, així que me la jugo una mica. Nosaltres vam també jugar aquí una mica, aviam què faria cadascú després de que en el futbol s'aconseguís el Mundial. Jo vaig dir que em podria tenir el cabell de color rosa.
Caram, doncs mira, ens ho guardem, eh?
Com Gavi.
Com Gavi, sí, doncs mira, si aconseguiu l'or, et demanarem la foto, Chantal.
Ojalà us la passi.
Home, tant de bo. Sí, Chantal, molta sort i que tinguis una bona participació en aquest Mundial.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també al Joan Fitó. Ens acomiadem aquí als del Tot Costa. Dilluns més i millor a les 7 de la tarda. Ens acomiadem connectant amb Xavi Hernández des d'Amsterdam. A veure, Xavi Hernández, del noi de Terrassa, el Pelopo. Què aquesta nova feina com a nou entrenador dels Països Baixos?
Parece que me ha tocado la lotería ahora, ¿no?